Radio Vida.
Passen 6 minuts de les 10. El Club Esportiu Noia es prepara per a una fita històrica, el 75è aniversari que arribarà el 2026. Per celebrar l'efemèride, l'entitat llança una campanya de micromecenatge a través de Verkami, sota el lema «Ens falta paret per a tanta història». L'objectiu és recollir els fons necessaris per crear un mural commemoratiu que s'ubicarà a la façana de l'Ateneu de Sant Sadurní. D'aquesta iniciativa ens en parla l'Eli Jiménez des de Ràdio Sant Sadurní.
Ens falta paret per a tanta història és aquesta campanya de micromecenatge que servirà al Noia per plasmar la història de l'entitat a l'Olímpic de l'Ateneu. Parlarem durant els propers minuts no només d'aquest Verkami, sinó del club, del Noia, de l'Ateneu, i ho farem de la mà del seu president, Josep Maria Ribas. Molt bon dia, com estem?
Hola, bon dia, molt bé.
Aquesta campanya servirà una mica per escalfar motors de cara al 75è aniversari de l'entitat. Es diu aviat, 75 anys.
Exacte, són molts anys, amb aquests 75 anys que serà, que han començat ja amb aquestes campanyes, amb aquestes coses que anem a fer, i en principi doncs, la cloenda d'aquest 75è aniversari serà el dia 24 de juliol del 26, que és exactament el dia que el Noia va començar a caminar. Per tant, aquell dia es farà 75 anys. És a dir, no ho farem a partir d'aquell dia, sinó que ho anirem fent ara i aquell dia acabarà.
Molta feina per davant, anirem veient moltíssimes coses durant els propers mesos i més de mesos, perquè falta encara més d'un any per aquesta data que ens comentes. Ens falta paret per a tanta història, és el nom d'aquesta campanya de micromecenatge, que a mi, Josep Maria, em sembla un nom superescaient, no sé qui l'ha pensat, però m'encanta.
Bueno, és una... Quan es va ficar sobre la taula, doncs com ho tindríem que batejar aquesta campanya i quin eslògan es tenia que posar per treure doncs, els micromecenatges que anem fent amb aquesta campanya del Verkami, doncs es va posar aquest nom sobre la taula i tothom ens va passar el que t'ha passat amb tu, doncs que és un nom que s'escau molt bé, no? El Noia és un equip referent a tot el que és l'hoquei català i l'hoquei espanyol i l'hoquei internacional, i per tant té molta, molta història. Amb el Noia ha passat molts jugadors que després han triomfat, i també doncs, el seguidor, Sant Sadurní, pràcticament és l'esport rei que tenim a Sant Sadurní, i per tant l'eslògan ens falta paret per tanta història, doncs tothom va quedar boquiverat amb aquest nom.
Sí que és veritat que Sant Sadurní és bressol de l'hoquei patins català, un dels municipis més arrelats, juntament amb Sant Hipòlit de Voltregà, però no només això, perquè és que, com bé comentes, el Noia és conegut arreu del món, l'Olímpic de l'Ateneu és referència.
Exacte, i a més, el que és com a entitat, com a poble, tothom identifica doncs, que Sant Sadurní hi ha el bressol de l'hoquei, però a més, com vas per les pistes o venen equips aquí a Sant Sadurní, és difícil no trobar cap equip del qual ens enfrontem, que no hi hagi un jugador amb l'equip rival que s'hagi format dintre de la base del Noia. Per tant, ja no tan sols és un equip de referent a l'hoquei lliga i, per tant, a la màxima categoria, sinó que també som un club referent en el que és la base. Per tant, a vegades els tenim com a rivals, aquells nens que vam tindre a la nostra base, però tot i a mi això ens ha d'omplir d'orgull que gent que ha passat pel Noia, gent que ha cregut amb el Noia i des de petit ha estat aquí, doncs que també vagin a practicar el seu esport amb altres equips. I jo puc assegurar que tots aquests que han passat per la base del Noia, juguin en qui juguin, sempre tenen una part del seu cor que és de vermell i negre.
Sempre ens agrada, no?, també veure arribar molt alt aquests jugadors que han crescut a casa sense anar més lluny. Per exemple, Pau Bargalló, ara a les files del Benfica, ha crescut aquí, o un que s'acaba de retirar, Pedro Gil, que se li farà un homenatge aquest mes de desembre a l'Ateneu.
Exacte, són jugadors doncs, que han nascut amb el noi, han anat a la pista de l'Ateneu, han estat sempre doncs, amb aquest sentiment que tenen. Com deien abans, la vida els ha portat a altres clubs, perquè també és... No podem dir que el Noia també dintre dels grans és un dels clubs modestos que tenim i per tant, doncs, amb el tema de fitxatges nosaltres no podem competir amb altres clubs, sobretot amb portuguesos o amb el Barça o amb el Liceu, nosaltres això no hi podem competir i per tant és lícit doncs, que els jugadors també busquin unes altres fronteres. Però també s'ha de dir que tots aquests jugadors que han marxat, amb el Pedrito Gil, el Pau Bargalló, doncs són jugadors que dintre seu estimen molt i molt el Noia. Per exemple, al Pedrito Gil li fem aquest homenatge, jo vaig tindre ara fa, deu fer uns 6 mesos, així que vam tindre una entrevista amb un altre ràdio, que també hi era el Pedrito Gil, i una de les coses que va dir que li hagués agradat acabar la seva vida esportiva amb el club de sempre, que era, en aquest cas, el Noia. No va poder ser així, s'ha de dir que ara el tenim també dintre de lo que és l'hoquei base, que ens ajuda en aquest tema, sobretot amb tecnificacions de cara a jugadors, i crec que és molt merescut doncs, que el dia 21 de desembre se li faci aquest homenatge. També has parlat del Pau Bargalló. I el Pau Bargalló, com ja el noi es juga, fins ara no perquè està a Portugal, però com estava amb el Barça, quan el noi jugava i el Barça no jugava, era habitual veure el pavelló de l'Ateneu pues, quan jugava el noi. Per tant, són jugadors que s'han format aquí, que han estimat el club, s'han tingut que anar doncs, a fora perquè doncs, econòmicament els ha estat més rentable amb ell, però tots tenen aquest sentiment no? de retornar. És el cas del Jordi Bargalló, que el tenim a casa, i per tant també és un jugador fet. Jo espero també, doncs, potser ho llenço aquí sense permís de ningú, doncs, que algun dia també tinguem el seu germà en Pau jugant aquí amb el Noia.
Esperem. Josep Maria, tornem a aquest Bercami, parlem una miqueta, perquè aquest dissabte, dia 14 de desembre, en principi, es tancarà, tot i que teniu aquesta proposta de que s'allargui una miqueta més, oi?
Intentarem que s'allargui. El que passa és que el Bercami sempre, quan fas aquesta proposta de Bercami, que no és res més que buscar mecenatge per la gent, és a dir, que la gent, els seguidors, la gent que vulgui, facin aquestes aportacions, i depèn de l'aportació que fas, doncs tens una recompensa que diem, que pot ser o el cartell o aquesta samarreta vintage que es fa, però també es pot fer la donació sense cap recompensa. És a dir, em sembla que és 25 euros el pòster, 69 el que és la samarreta, però pots donar 5 euros, si vols, com a fons perdut per poder fer aquest mural, que és la conseqüència d'aquest Bercami. Quan tu fas aquest Bercami, aquest mecenatge, has de dir quin objectiu tens, tant amb temps com amb diners. Nosaltres vam posar que l'objectiu era 2 mesos, i per tant estava pensat en aquest objectiu de 2 mesos, no perquè volguéssim, mira, nosaltres som més que ningú i en 2 mesos ho tindrem, sinó que estava posat aquest objectiu justament perquè com que arriben les festes de Nadal i per tant és tradicional doncs, fer obsequis per Nadal o Reis, que ens porten els Reis a coses a casa, doncs era un motiu per fer-ho aquests 2 mesos perquè dona temps a que doncs, aquests les recompenses, si és que es demanen, doncs es puguin tindre per aquestes dates assenyalades. L'objectiu vam posar 10.000 euros perquè si s'entra a la web es veurà doncs, temps i objectiu, i és justament perquè és el cost aproximadament que ens pot costar fer aquest mural, perquè no és un mural allò que fem una pancarta i aquí ho posem, sinó que és un mural que s'ha de quedar, per tant, ha de tindre unes condicions especials, sobretot amb el tema de vandalisme, doncs antivandàlic, i aquest mural estarà col·locat a el que són les vidrieres del pavelló de l'Ateneu de cara a la pista exterior, és a dir, es veurà des de fora, i si algú té present el que és el pavelló, on te centra cap a dintre del pavelló, hi han 4 vidrieres, doncs les 2 centrals serà on hi haurà aquest mural. Que aquest mural el que vol és explicar la història del noi aquests 75 anys que hi haurà. Amb tot aquest procés ens ha ajudat gent, sobretot a fer-ho, i per tant aquí jo crec que val la pena esmentar doncs, el Blai Carda, que ha sigut una de les persones que ha col·laborat més amb aquest projecte perquè es pugui fer una realitat i quan la gent vingui a Sant Sadurní, vingui a jugar a l'hoquei, pues que abans d'entrar al pavelló es quedi allò 5 minuts veient aquest mural i que vegi que on entren no és un simple equip d'hoquei que es acaba de formar, sinó que hi ha tota una història a darrere, amb títols també al darrere, i per tant que vegi el que és el gran equip que tenim, o el gran club que tenim en aquest cas, a Sant Sadurní, que és el Noia.
I que ens falta paret per a tanta història.
Ens falta paret per tanta història. És a dir, si totes les fotos que tenim per poder plasmar aquesta història, efectivament ens faltaria paret. A més, aquí també haig de fer un reconeixement molt especial al Joan Canals, que tothom sap que té a casa seva un arxiu impressionant del que és el món de l'hoquei, perquè ell pràcticament ha viscut pel món de l'hoquei. Fruit d'això és que quan entres ara al vestíbul de l'Ateneu hi ha tota una sèrie de fotografies d'equips d'aquests 75 anys, que és una aportació que ell ens va fer al club, i per tant jo doncs, ja vas entrant i vas tenint el coquet aquell d'on vas entrant amb aquest equip. També s'ha de dir que també està pensat, esperem que ho puguem fer-ho, perquè tot això és base de finançament, és també acondicionar el que és el tema de baix del vestidor, és a dir, que no siguin les parets mortes que veiem, sinó que quan els equips rivals, doncs, abans d'entrar a la pista, els puguem, permeteu-me la paraula, una miqueta acollonir abans d'entrar a la pista el que es poden trobar amb aquesta pista.
Josep Maria, abans de continuar parlant de tot això, deixa'm que posi l'anunci, el primer anunci que veu fer sobre aquest Verkami, i convido la gent a que busqui a la web del Noia o a les xarxes socials aquest anunci i el pugui veure, perquè val moltíssim la pena. De moment el sentim.
Aquestes parets han escoltat crits de victòria, llàgrimes de derrota i el silenci d'aquells moments que ens han fet grans. Silencis que diuen més que qualsevol aplaudiment. La història de l'hoquei s'ha escrit en aquesta pista. El Noia són tots els que han patinat aquí abans que nosaltres. Els que fa 75 anys van somiar en gran. Els que hem omplert l'Ateneu dia sí, dia també. Els que sentim que portar aquest escut al pit és un orgull. Els que defensem aquests colors com si fossin la nostra pròpia pell. El Noia l'hem fet entre tots. Cada gol, cada crit, cada títol, cada partit ha escrit una pàgina de la nostra història.
I ara ha arribat el moment d'immortalitzar-ho.
Per recordar-nos qui som i què ens ha portat fins aquí.
I volem que tu també en formis part, perquè aquesta també és la teva història.
Jordi Bargalló, Enric Roca, Aleix Esteller són els que són les veus d'aquest vídeo, però veiem moltíssimes imatges d'aquests 75 anys de història del Club Pell de Gallina, Josep Maria.
Sí, sí, quan el sents et fica la pell de gallina i sobretot si el veus, doncs encara te'n fica més, no? A més, amb aquest vídeo s'ha intentat doncs, posar el passat i el present actual. Potser ens ha faltat posar el futur, no? En aquest vídeo, però com que era aquest 75 aniversari, jo crec que el que s'està dient amb el vídeo és perfectament real. És a dir, que el Joan Gos potser no s'ho pensava que quan va començar a comprar aquells patins de corretja perquè el jovent de Sant Sadurní doncs el diumenge a la tarda anés a patinar, que pràcticament ningú en sabia que arribaríem amb aquesta data del 75 aniversari.
Doncs convidem els nostres oients, òbviament Josep Maria, a que participin d'aquest Verkami per ajudar a fer aquest mural a l'Olímpic de l'Ateneu. I en aquests minutets finals, abans d'acomiadar-nos, deixa'm que et pregunti per un parell de cosetes. La primera, veu recollir fa unes setmanes el reconeixement a la internacionalització del model català esportiu per un projecte que fèieu des del Noia. El vam poder veure sobretot el dia del Cabestic.
Exacte. És a dir, com deia abans, no? El club es fa gran no per qui és president o per qui està a la Junta, sinó per moltes col·laboracions de molta gent. Doncs sobre la taula se'ns va posar la possibilitat de fer aquesta col·laboració amb aquest equip de Benín, no? Això vam transmetre el que era amb el Cabestic, van començar a recollir material sobretot per aquest equip, perquè ens arribava. També hi ha un vídeo que ho explica molt bé el que és aquest projecte, i aquest projecte encara no està finalitzat. Aquest projecte, en el proper Cabestic, sempre si podem aconseguir tot el finançament, perquè aquest premi també tenia una quantitat de finançament, és doncs que aquest equip de Benín pugui vindre aquí a Sant Sadurní a jugar aquest torneig del Cabestic, però no solament el fet de que puguin vindre a jugar aquí, sinó que la intenció és que puguin estar com a mínim una setmana aquí a Sant Sadurní, i per tant a partir d'aquí la solidaritat del club ha d'anar amb aquests jugadors. I per tant doncs intentarem doncs poder-ho culminar i el proper Cabestic doncs que vinguin aquest equip. També s'ha de dir que nosaltres també, amb el tema de la Dana, també ens hem posat, això potser no, poca gent ho sap, però ens hem posat també en contacte amb un equip d'hoquei del País Valencià, justament del poble de Sedaví, si ho pronuncio bé, que també és un poble doncs, que ha tingut els efectes d'aquesta Dana. Nosaltres vam posar en contacte amb ells perquè ells van emetre un vídeo en el qual es veien totes les seves instal·lacions doncs, destrossades, com podem veure amb els vídeos de València. Ens hi van posar en contacte i els van dir, mira, som a la noia, som un equip de l'Hockey Lliga, però també tenim les nostres dificultats financeres i, per tant, no us podem enviar diners amb vosaltres per solucionar el problema gran que teniu. Però sí que ens posem a la vostra disposició perquè amb el tema esportiu us puguem ajudar. I així ens vam quedar. És a dir, quan les seves instal·lacions estiguin doncs en perfecte estat perquè es pugui practicar. És un equip de base, no és un equip que està a la màxima competició, és un equip de base, i nosaltres es vam comprometre doncs, que quan nosaltres poguéssim baixar allà baix, el nostre suport, sobretot en tema esportiu, amb entrenadors, en fer un partit allà baix per recollir fons o el que fos, doncs que nosaltres estàvem a la seva disposició, i quan ho tinguin, ells saben que amb una trucada nosaltres buscarem dia i data per poder fer doncs, aquest intercanvi i d'una manera o altra ajudar amb aquest club, que ja repeteixo, és base. I també el tindrem, si no passa res, també el tindrem al Cabestic aquí a casa nostra.
Al final, Josep Maria, el Noia també és això, no només és esport, també és solidaritat.
Exacte, és el que pretenem. Nosaltres tenim la sort d'estar a l'Hockey Lliga i tenim la sort que vibrem tots com anem. També a vegades sortim una miqueta desil·lusionats, depèn del resultat, però l'esport és esport, però l'esport és el que dius tu. Hi ha l'altre vessant, que és el tema base, el tema solidaritat, i per tant, amb aquest tema jo crec que som els primers.
I per acabar, deixa'm que et pregunti, Josep Maria, una miqueta més d'un any és el que fa que estàs a la presidència. Han passat moltes coses aquest any. Hem vibrat moltíssim amb el primer equip del Noia. Vam gaudir moltíssim l'any passat amb els play-offs de l'Hockey Lliga. Han passat grans moments. Com has viscut aquest primer any?
Però que m'ha sigut molt, molt intens, no? Perquè cada cop que entres en una situació nova, és a dir, jo venia de l'Ajuntament, però ara estic en un club esportiu, és molt diferent un Ajuntament que un club esportiu. Tens sensacions molt noves. Primer de tot has d'aprendre com funciona aquest món, perquè també és un altre món totalment diferent. Jo haig de dir que, sempre ho dic, que a mi m'ha tocat ser president, en aquest cas, del Club Esportiu Noia, no? Però darrere hi ha tota una junta que treballa molt i molt bé, que cadú treballa amb la seva parcel·la que doncs, des del primer dia es va atorgar a cadú, i per tant, doncs, si el Noia funciona, no és mèrit del president, sinó de la gent que acompanya a la presidència, no?, en aquest tema. I per tant ha sigut un any molt intens, hem intentat canviar coses, hem intentat modernitzar una miqueta el club, el fet de tindre un carnet doncs, que et puguis portar al mòbil sembla això molt fàcil, però és molt difícil, sobretot perquè el Noia també té una part de socis que tenen una certa edat i, per tant, això costa molt. Com veuen després els avantatges, de dir, escolta, això no costa res. Només has de clicar aquí, et surt el teu carnet, entres al pavelló sense cap mena de problema, sense fer cua, pots comprar l'entrada online, doncs tot això són uns canvis doncs, que valien el que era la pena. I amb el tema esportiu no van començar massa bé, perquè entràvem el 6 de novembre i no sé si eren una setmana després o 15 dies, ens anàvem a Portugal a disputar l'eliminatòria per entrar a la Champions, allà ens van eliminar, per tant vam entrar a la segona competició i a la segona competició ens va vindre aquí al Monza i també ens va repassar. Per tant, vam començar en aquest tema pues, amb el peu. Després, al final de temporada va ser apoteòsic. Jo recordava el pavelló de l'Ateneu pràcticament quan jo era jove, el torneig de l'amistat que es feia, que estava a tope, pues, el pavelló estava a tope, fins al punt de que no podíem vendre més entrades de les peticions que teníem. Això va ser apoteòsic. Aquesta temporada pues, hi ha hagut canvis, jo crec, una miqueta grans, com és han canviat l'entrenador. En Pere Marias pues, va deixar el Noia voluntàriament per altres objectius i tenim doncs, el Carlos Cortijo com a entrenador. També ho vaig de dir-ho perquè a vegades que anem empatant, que no sé què, que l'equip, tranquils, és un projecte que no és un projecte d'un any, és un projecte que intentarem nosaltres que s'allargui i per tant doncs amb aquest projecte ja no tan sols hi ha el primer equip sinó que també hi ha la base, és a dir, nosaltres som conscients que, com et deia abans, que el Noia no pot arribar a fitxar grans figures perquè la situació econòmica del Noia és la que és. Per tant, nosaltres ens hem de nutrir de lo que és la base. Mm. I la base és molt bona. Per tant, segur que ens nutrirem de la base. Però això porta també una sèrie de temps a mig termini per poder-ho fer. A la Lliga em sembla que ara anem setens, però bueno, encara queda molta Lliga i sobretot la primera volta perquè ens puguem classificar per el que serà la Copa del Rei, anem setens, això sí, amb un partit menys, que si ho guanyem, doncs ens portem a dalt. Per tant, jo crec que hem fet partits molt bons amb aquest tema i a la Champions pues, van guanyar el primer partit i van empatar el segon a Portugal amb un equip que és professional, per tant, i a casa seva. Doncs esperem que els propers partits que tinguem a casa pues, ho puguem resoldre i passar doncs, de la fase. Per tant, és un equip en construcció, amb un entrenador nou, una tàctica nova, que ja ho dic, no és immediata, sinó en mig termini, i per tant jo crec que el Noi ens donarà, i espero que també sigui aquesta temporada, grans moments.
Molta il·lusió i molta ambició per davant. Josep Maria Ribas, president del Noia Freixenet, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui al Penedès en xarxa, i fins la propera.
A vosaltres, moltes gràcies.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Per celebrar els 20 anys dels Amics de les Arts, han buscat amics com la Pegatina i han tornat a cantar, a versionar algunes de les seves cançons, com aquest Ja no ens passa, que ens durà les notícies.
Ja no ens passa i no ens n'amaguem, que duiem anys fent el paper, fingint que cada dia el rebíem com si fos el primer. Genial, que fort que ve.
Ja no ens passa, ja no estem tan segurs que tinguem grans coses a fer, ni que un destí ens esperi amb els braços oberts i ens digui només tu podia ser. Doncs ja no ens passa, tampoc improvisem a l'aventura i ja veurem. La sala al tren de Glasgow va ser un joc de nens. No fem ni un pas en fals, planifiquem, no ens arrisquem. I clar, no ens passa,
ningú no ens va avisar. Va ser d'un dia per l'altre que ho vam trobar a faltar. Ja no ens passa, ja no ens enamorem, que no volem fer el passarell. Abans de caçadors hem venut massa cops la pell i el mal que fa no el cura el temps.
Bon dia, són 2:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Repassem algunes de les informacions que marquen l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. L'estació de Sant Vicenç de Calders estarà afectada per obres durant 4 caps de setmana. L'estació de tren de Sant Vicenç de Calders estarà afectada durant 4 caps de setmana de principis del 2025 per les obres del corredor mediterrani. Aquest serà un problema afegit al tall ferroviari que des del passat 1 d'octubre hi ha entre Sant Vicenç i Tarragona per les obres al túnel de Roda de Barà i que ha obligat a implantar un pla alternatiu de transport per carretera amb fins a 87 autobusos diaris. Així doncs, els usuaris de les línies R2 Sud, R4 i regionals del Sud que vulguin anar des de Sant Vicenç fins a Barcelona hauran d'anar a l'estació de Cunit per agafar el tren. Renfe ampliarà el nombre d'autobusos disponibles, passant dels 87 actuals a 137, que faran més de 1.000 expedicions. En concret, l'R2 Sud comptarà amb 3 trens per hora i sentit entre l'estació de França i Cunit. A més, s'hi sumarà el servei alternatiu per carretera des de Cunit fins a Sant Vicenç de Calders. La línia R4 comptarà amb servei ferroviari entre Manresa i el Vendrell i un transport alternatiu per carretera entre el Vendrell i Sant Vicenç de Calders. La circulació de les línies R13, R14 i R15 entre la plana Picamoixons i Sant Vicenç de Calders quedarà suspesa, mentre que els trens de l'R17 entre Tortosa, Ulldecona i Barcelona també faran parada a Tarragona, des d'on els passatgers hauran d'agafar un bus fins a Cunit. Reus, La Plana, Vilaseca, Cambrils, l'Hospitalet de l'Infant, Torredembarra i Altafulla també disposaran de servei alternatiu per carretera per poder arribar a Cunit. Inset Penedès premia solucions contra el canvi climàtic, la defensa del patrimoni i la millora de la mobilitat. Aquesta setmana, l'Espai Jove a la Nau ha acollit el lliurament de premis de la primera edició del concurs d'innovació per a joves Inset Penedès. L'acte ha premiat les millors idees de joves del Penedès a solucions globals, amb 3 beques i un accèssit. El primer premi, de 1.500 euros, ha estat per al vendrellenc Joan Valero, amb una idea que planteja solucions per gestionar l'aigua en entorns urbans. El segon premi, de 750 euros, ha estat pel vilafranquí Àngel Garcia, amb el projecte Mapa de Castells Medievals. I el tercer premi, de 500 euros, ha estat pel vilafranquí Miquel Comte, proposant una resposta sostenible i col·laborativa als reptes de la mobilitat al Penedès amb una aplicació innovadora. Els premis han estat lliurats per les empreses que han donat suport al certamen i el president de la Fundació Pro Penedès i alcalde de Vilafranca, Francisco Romero. Oberta la convocatòria d'ajuts pel curs 2024-2025 a Castellví de la Marca. Fins al 30 de desembre es poden sol·licitar els ajuts de l'Àrea de Serveis Socials de l'Ajuntament de Castellví de la Marca, tant pel material escolar com per les activitats extraescolars pel curs 2024-2025. El ple de l'Ajuntament de Castellví de la Marca, de data del 21 de novembre, aprovava les bases específiques que regulen la concessió d'ajuts de l'Àrea de Serveis Socials de l'Ajuntament per la participació d'activitats esportives i extraescolars realitzades per l'Escola Esportiva Municipal, l'Escola El Castellot de Castellví de la Marca i altres extraescolars no ofertes al municipi pel curs actual, així com pel material escolar, llibres i activitats curriculars també per aquest curs. El tràmit es pot fer telemàticament o bé demanant cita prèvia per fer-ho presencialment a l'Ajuntament amb el suport del personal d'Acció Social. I està tot a punt pel quart torneig solidari Serveis Mèdics Penedès. El pavelló Joan Ortoll de Calafell acollirà el divendres 20 de desembre la quarta edició del torneig solidari d'hoquei patins que reuneix els principals equips del territori, el Noia, el Calafell, el Vilafranca i el Vendrell. Es tracta d'un esdeveniment amb finalitats benèfiques que organitza Serveis Mèdics Penedès. Els aparellaments de la semifinal seran Noia, Calafell i Vendrell, Vilafranca, en una jornada que començarà a 6:45 de la tarda amb una gran festa esportiva amb la base dels diferents diferents clubs. L'entrada al torneig és gratuïta, però es farà una rifa amb les butlletes que es vendran, la recaptació de la qual es destinarà a una causa solidària que sempre tria el club anfitrió. En aquest cas, els diners que es recullin aniran en benefici de l'entitat La Sonrisa de Eric, una associació nascuda a Calafell que treballa pel reconeixement de malalties minoritàries.
Penedès en xarxa.
Són 2:15:06.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Aquesta és l'última consulta, cita, amb la doctora Ai Campeto d'aquest 2024. Maria Rodríguez, bon dia.
Bon dia, Sílvia.
Som a les acaballes d'any, a sí. Punt de festa.
Sí.
I amb ganes de reivindicar el riure, el joc, l'estar bé, en definitiva.
Ah, exacte, aquesta recerca de... del benestar, no?, a les nostres vides, que una miqueta és el que tothom aspira, no? Seria el gran desig de cada any, no?, que és sempre aquests propòsits, no?, que fem a la darreria de l'any, no?, com fer aquesta revisió, com ens ha anat l'any, quins propòsits tenim per al nou any. Al final, el resum és igual, li pots posar de diferents maneres, però el resum seria aquest, no?, tenir una millor qualitat de vida, estar més contenta, no?, ser més feliç, prendrem la vida més d'una manera més positiva i més lleugera.
Sí, sí, a la carta al rei sí solen haver coses més materials, però sí que un moment o altre fas aquests propòsits d'any.
Sí.
Que tu sempre dius, millor negre sobre blanc, escriviu-los.
Sí, exacte.
I com tu deies, uns hi posarem una cosa, altres una altra, però en definitiva el que volem tots i aspirem és això, no? Ser feliços, estar bé amb nosaltres mateixos, sentir-nos al 100%.
Millor, no? Exacte. I això que dius tu de posar negre sobre blanc, no? És una cosa que és important, no? Que ho recordem sovint aquí, no? És com... és una manera de sortir del que és la ment, el pensament, que és una cosa que és molt potent i que ens ocupa molt d'espai i molt de temps a les nostres vides, i que al mateix temps és una cosa intangible, no? Els pensaments són quelcom intangible. Per tant, està molt bé que tinguem aquesta part, no?, de l'imaginari, de projectar, que és cap allà, a on vull arribar, no?, que és allò que vull modificar a la meva vida, i també el fet de concretar, de començar a posar-me a fer feina, a encarar la meva vida cap allà on jo desitjo. La primera cosa és tan senzilla com agafar el llapis i escriure-ho, aquest negre sobre blanc que dius tu, no? El fet només d'agafar un paper i escriure, posar-li la paraula d'allò que em proposo, ja és el primer passet per que la maquinària es comenci a engegar, no?
Avui, doncs, atents al que ens proposi la Maria, perquè és l'última sessió de l'any. Seguirem el 2025, però serà un altre any. Sí. Anem a aprofitar aquests últims dies del 2024. De quina manera?
Sí, mira, i enllaçant una miqueta amb aquesta primera acció que tu apuntaves del fet de posar... per escrit, no?, aquests propòsits, no?, doncs, bueno, estem a prop del Nadal, hi ha tradicions com, per exemple, és anar a comprar loteria, no? No sé si tu vas a comprar loteria.
Mira, no m'agrada fer servir la paraula anti, però sóc anti-loteria.
Molt bé, doncs avui...
No compro.
No compres, d'acord. Bé, ara us vull explicar un acudit perquè us feu una miqueta la idea, i després és una metàfora del que parlarem una miqueta doncs avui i el que anem recordant sempre que ens trobem aquí amb tu, no, Sílvia? És un acudit que probablement ja heu escoltat, no? I és aquell que diu una persona, no, que diu, ai, Déu meu, sisplau, que em toqui la loteria, no?
La grossa, no?, d'aquí 4 dies.
Que ens toqui la grossa, no? Ai, sisplauet, Déu meu, que em toqui la loteria, no?
passa la loteria, no li toca, no? Passa un altre any, ai, sisplau, sisplau, que em toqui la loteria, no? I així, doncs, any rere any, no? Fins que, al final, doncs, la presència de Déu, no?, baixa i li diu, escolta, fes el favor de comprar un número de loteria, no?
No comprava números i s'encomanava.
Clar, no? Aquest...
Clar, jo soc conscient que a mi no em tocarà, però és que no jugo. Però perquè toqui has de jugar.
Exacte, exacte, no? Una mica fent aquesta traspassant-ho, no?, amb la nostra vida, amb altres temes,
sí,
no?, de la
teva
àmbit. Vida, no?, de qualsevol àmbit. Em va semblar, ja, quan el vaig escoltar, em va fer molt de riure, no?, perquè no sé vosaltres que ens escolteu, no?, si en algun moment de la vostra vida us ha passat això, no?, com aquesta idea de que les coses t'han de baixar del cel...
Per acció divina, per acció sense fer res, tu, no?
Exacte, no? O que t'han de venir de fora, no? No, ja... la feina ja et trucaran, no?, o els amics, no?, bueno, ja em trucaran, no?, sempre com esperant, o jo què sé, si et trobes malament, no?, com que per art de màgia, de cop i volta, doncs les coses se't solucionaran, no?, i, estimats amics, amigues, sabeu que això no és així.
La vida no va així.
Per tant, la nostra part, la primera acció que hem de fer és comprar el número de loteria, perquè ens toqui.
Si vols que toqui,
no?,
la brossa, compra loteria. Si vols fer canvis a la teva vida, posa-hi de la teva part, no?
Exacte, exacte, posa-hi de la teva part. I posar de la teva part vol dir això, no?, prendre acció. I per prendre acció hi ha moltes maneres de prendre acció. O sigui, no vol dir que tu t'ho hagis de fer tot tu, hagis de fer un màster en psicologia per arreglar-te les teves dificultats o per canviar els teus hàbits, no? Sinó que simplement el fet de decidir que tu vols crear aquest canvi a la teva vida, ja estàs obrint la ment, no? I direu, d'acord, i el riure com ens ajuda, no? Com ens ajuda?
Doncs sí, Maria, aviam, aquesta aviam, variable.
No? Doncs mireu, el riure ens ajuda a obrir portes, ens ajuda a relaxar expectatives, a prendre distància del problema, de la nostra situació, per tal de poder rebre... Doncs sí, a vegades aquestes coses que sí que venen de fora, no? Però clar, a vegades també, si no estic preparada,
passen de llarg.
Hi ha un cartell de feina, no?, allà i tu passes per davant i no el veus, no? Si és el cas, per exemple, que estàs buscant feina, no? I el riure ens ajuda a això, a baixar les barreres, a obrir la mirada, a aixecar la mirada del melic, del meu melic, de la meva problemàtica, de la meva situació, no? Sovint em trobo amb persones, no?, que em diuen, ai, Maria, no, és que jo vull venir a risoteràpia, però quan estigui més bé ja vindré, no?
Justament és el contrari, no?
Exacte, no? I els dic, no, no, heu de venir ara.
Ara és el moment.
També pots venir, evidentment, no? Després,
sempre pots venir.
Sempre pots venir, no? Però la idea és que el riure, és a dir... no he d'estar preparada i tenir-ho tot controladet per aleshores posar-me a fer la feina, no? Sinó és el contrari, és canviar aquests hàbits, aquests patrons de conducta que parlàvem el programa passat, no? Que són tan difícils al mateix temps de canviar, no? Tenim programat això, no? Que les coses han de venir de fora, que ja se solucionarà, de quedar-me més amb la queixa, no dir, ai, mira, és que em trobo malament, ai, que jo què sé, doncs que m'he quedat sense feina, que ara, doncs, no sé, ho he deixat amb la parella, el que sigui, no? Quedar-me amb aquest ai, 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 no? I esclar, si només em quedo amb aquest ai, 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 no puc estar oberta a noves oportunitats. No?
No estem expectants a estímuls exteriors, no? Exacte. El que passi més enllà de
sí.
Nosaltres.
Sí, i també pot ser que estigui quan tinc una situació complicada, no? A vegades doncs, estic amb l'ai, ai, 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 aquest etern, no? I a vegades també estic en lluita, no? Estic en rebel. No, no, jo això no pot ser, no? però des d'un lloc d'enfado, de lluita, no? És a dir, quan hi ha una situació difícil, traumàtica, a vegades o m'enfado molt amb aquella situació, no? I llavors, mireu, o sigui, si em veiéssiu, estic apretant els punys...
I amb els dos punys tancats, no? Amb un rictus seriós.
No pot ser, no? Això no pot ser, no? Ara m'he posat malalta i això no pot ser, perquè...
Em va fatal ara mateix, no?
Clar, i és que mai ens va bé, mai no? Va bé, de posar-nos malalts, no? I és aquesta cosa de dir, si jo a sobre de que tinc una situació complicada m'emprenyo i em poso en lluita, no aconsegueixo res. Al contrari, estic potenciant doncs el problema, no? I si vaig amb el ai-ai-ai, amb l'amagar-me o amb la fugida, me'l faig veure també que aquell problema no hi és, tampoc no el resolc. No? Perquè si estic amb la víctima, en la iai-iai, no tinc l'energia suficient com per posar-me doncs, a posar-hi remei, no? Posar-me a treballar per solucionar allò, no? I si faig veure que això no hi és, si és la fugida, doncs...
Clar, aquesta és l'altra, no? Una seria mirar-se el melic, com dèiem fins ara,
sí.
I l'altra és mirar cap a una altra banda,
sí.
Com si aquí no passés res.
Com si aquí no passés res, no? Clar, i aquesta és una solució que moltes persones fan o fem tots en algun moment de les nostres vides, però que no és de curta durada, aquesta solució. És a dir, no és una solució real, no? Perquè al final aquell problema hi és i com que no l'estic atenent, s'enquista i a la propera doncs, aquella bola es farà més gran, no? Aquella cosa que jo he fet veure que no hi era, doncs és com la pedra a la sabata, no? O a la butxaca. No, no, no passa res, no? I al cap d'un temps diu, ui, és que ara vaig coixa perquè la pedra aquella, clar, un dia, dos mesos... un any, tres anys, doncs al final et fa ferida, no? I al final sí que et sagnarà el peu, no? Seria la imatge.
I emocionalment igual, doncs.
Exacte, no? Per tant, totes aquestes coses, tant l'estar en la víctima, el fer veure que no, o la lluita d'enfadar-me, no, això no pot ser, són solucions que no ens aporten res.
Són
no?
pagats.
Són pagats, exacte, no? Què ens aporta el riure, aquesta baixada de barreres, no? És aquesta rendició. I la rendició com a acceptació, no com a resignació, no? Sinó com a acceptació. D'acord, quan tu tens un problema, per molt que t'emprenyis, per molt que l'amaguis, per molt que et queixis, l'objectivitat quina és? Que el problema hi és. Oi? O sigui, el problema continua existint, no? Per tant, quan abans puguem adonar-nos d'això, abans podrem tornar a agafar energia per poder solucionar aquest problema.
I riure facilita aquest camí, aquest procés?
I riure ens facilita aquest procés. No, per què? Perquè, com diem moltes vegades aquí, no? El riure ens aporta aquest estat de... també de tornar a connectar amb nosaltres mateixos, no? A reconèixer que no puc amb tot, no sóc perfecta, però des del moment que jo m'accepto tal com sóc, dir d'acord, doncs ara, amb això que jo sí que tinc a la meva disposició, què puc fer, no? Per exemple. O també em dona la humilitat necessària com per ser capaç de demanar ajuda, no? Quan baixo aquestes barreres i dic, uau, és que jo això sola... no ho puc encarar, no puc perquè no tinc les eines, pel que sigui, doncs el fet d'aquest, d'haver-me rendit, em deixa poder demanar ajuda, no? És igual la que sigui, no? Doncs anar a teràpia o demanar ajuda amb un familiar, el que sigui, no? És a dir, el fet de baixar les barreres, el fet de rendir-nos, no és una cosa negativa, sinó que és tot el contrari, és com més real, és aquesta mirada, sempre diem també, vigilem com ens parlem a nosaltres mateixes, no? És molt interessant que parem atenció amb això, no? I que ens puguem parlar a nivell intern, sobretot primer, i també després cap a fora, però sobretot a nosaltres mateixes, que ens podem parlar amb compassió, no? Amb aquesta mirada més humana de dir, ostres, doncs mira, sí, m'he equivocat, no?
Sovint som les nostres pitjors crítiques.
Clar.
Som molt dures amb nosaltres mateixes.
Clar, clar, som molt dures. Per què? Perquè la societat, o sigui, el que ens han programat, quan parlem de programació de, no, del cervell, de conductes, ens han programat perquè siguem perfectes, no? I clar, és que la perfecció no existeix, no? Llavors, com que no existeix, sempre estem en lluita per aconseguir-la, no? I això és una frustració constant i una insatisfacció crònica, no? Les persones que volen tenir-ho sempre tot controlat, que diuen, no vindrà a risoteràpia fins que no estigui superbé, no? És aquest control que dius, quan ho pots mirar des de fora, no?, ens en podem riure, no? I això és superinteressant en processos terapèutics, també, no?, el sentit de l'humor, no? Jo utilitzo molt també el sentit de l'humor en teràpia, no?, perquè ens ajuda una miqueta a destensar, a adonar-me d'aquella problemàtica concreta o d'aquell patró de conducta, d'aquell hàbit que jo estava fent allà, no?, i que estic allà amb el bucle, amb el bucle, amb el bucle, i gràcies al sentit de l'humor, doncs em puc enretirar i puc dir, ai, no?
I riure.
I riure.
De tot plegat, de mi mateixa.
Exacte. I riure des d'aquesta mirada humana, eh? No riure...
Compassiva.
Exacte.
No crítica.
No crítica, no? Sinó dir, ai, serà possible, no? És com quan els bebès, no? Jo sovint poso el mateix exemple, no? Quan els nens comencen a caminar, no? És com comencen a caminar i cauen, comencen a caminar i cauen, oi? I nosaltres observem els petits i ens fan despertar tendresa, un somriure, no? I sabem que estan aprenent, oi? No li diem a un petit, com és que has tornat a caure, no? Oi que no ho feu, això, el que ens escolteu, amb un petit que està començant a caminar, no li dius, ai, un altre cop has caigut? No, sinó que al contrari, l'acompanyem, estem al costat, l'animes,
treus,
no?
Ferro,
i treus ferro
a la situació,
no? I també el deixes que caigui, no? Perquè aquesta també és una altra imatge, no? Si sempre estic agafant de la maneta el petit, l'infant, no caminarà mai sol, no? Sempre haurà de dependre de nosaltres, no? I una miqueta amb nosaltres també ens passa el mateix. És a dir, és bo tenir aquesta mirada compassiva cap a nosaltres mateixos. És igual l'edat que tinguis, pots tenir 70 anys, eh? Perquè ens continuem aprenent fins al dia que marxem d'aquest planeta, no? I, per tant, és a dir, compartir aquesta mirada amb nosaltres mateixos, no? Si a vegades ens pot costar cap a nosaltres mateixos, això que deies tu, amb nosaltres, som els més exigents amb nosaltres, no? Puguis recordar aquesta imatge, no?, de l'infant o d'alguna situació que tu et desperti aquesta tendresa, aquesta compassió, que aquesta mirada teva cap a un altre sí que és compassiva, doncs que la puguis també portar cap a tu, no? I bé, us animo amb això, no?
I quan parlem del riure com a facilitador d'aquest camí, d'aquest
sí,
procés que plana les coses, parlem de riure a casa i prou, parlem d'un riure professional, una risoteràpia conduïda per un expert, tot
sí,
ajuda, no és el mateix?
Tot ajuda, evidentment no és el mateix. Però sí que sempre penseu una cosa, val més fer una coseta que no fer res. És a dir, rebaixem el nivell d'exigència, si us plau. És a dir, perquè si no estem un altre cop al mateix, no? Ah, no, si no vaig a 10 sessions de risoteràpia de manera periòdica, no. Llavors, que això
no faré res.
No faré res. Llavors, això que moltes vegades què fa? Que ja no vas ni a una sessió, no? Per tant, fes-t'ho fàcil. Jo sempre als meus clients, als meus alumnes, els dic, feu-vos-ho fàcil, no? Primer, doncs, sí, et pots posar algun monòleg a la tele, pots escoltar per la ràdio algun podcast de riure, no? Algun programet. Es diu que riure 15 minuts al dia seria l'ideal, no? Per allargar, bueno, es parla que allarga la vida, les persones que riem 15 minuts al dia, pots allargar la vida fins a...
Seguits?
De mitjana.
O no cal?
Bona pregunta aquesta. Haurem de fer una altra investigació.
D'acord, investiga. El 2025 ens expliques com fer-ho.
Haurem de parlar amb un estudiós, amb un psicòleg anglès que es diu Richard Weisman, que té un laboratori del riure. No?
Ah, sí?
Ha fet molts estudis d'aquest estil i ell diu això, no? Diu, a una situació d'estrès contraposa-la amb una situació humorística, no? Per contrarrestar, seria, no? I en aquests estudis, no?, que diuen, no sé si seguits, entenc que sempre és seguit, no?
Tu quan fas, és millor, no?
Tu quan fas un entrenament...
Com quan surts a córrer,
a
caminar...
Oi? És la continuació, no?
Sí,
és
sí,
una
sí.
cosa continuada, és quan fa més efecte, no? Ara bé, si no pots començar amb 15 minuts, és igual, comença amb dos o amb un, no?
Posa-t'hi.
Posa-t'hi. Recordeu també això, ho comentàvem el programa passat, no? És a dir, els canvis... dels hàbits, dels patrons, necessiten d'una repetició.
21 dies, deies?
Ah, exacte, 21 dies.
Per assolir la rutina?
Exacte. I a més hi ha d'haver una evolució, un increscendo. És a dir, podem començar, doncs, és igual, 30 segons, però la idea és que tu vagis fent 30 segons, però el proper dia, doncs, hi ha 31 segons. És igual, el que tu puguis, però una miqueta, cada dia una mica més. Cada dia una mica més. Els que feu esport, o teniu gent perquè fan esport, ho fan, això. Primer comencen caminant, després comencen corrent una mica, després ja corren més. És a dir, doncs amb el riure és el mateix. Eh? Una mica és aquesta pràctica que ha d'anar creixent per acabar-la integrant, no? I bé, doncs recordem, no?, també que les persones que practiquen el riure, doncs està estudiat que es disminueix amb un 40% el risc d'infarts també a la nostra salut. Per tant, és una cosa que no és una més emocional, no? Sinó que ens afecta a nivell físic també, no? El fet de riure, no? A més, parlant de musculatura, no? Si rius aquests 15 minuts... També és com si anessis al gimnàs, bé, un minutet, però bueno, perquè quan riem movem més de 400 músculs del nostre cos.
Què dius ara? Sí, més de 400?
Més de 400, ho dic.
A riure, com acabarem l'any? Rient.
Rieu, sisplauet, rieu, perquè és una cosa, com diem el nostre lema, riure és cosa sèria, no? Perquè involucra molts aspectes, no?, del nostre cos i de la nostra emoció i de la nostra ànima, no? I per tant, també experimenteu i proveu, no? I us animo a que practiqueu al revés, és a dir, que comenceu per riure i veieu com mica en mica podeu canviar patrons de conducta, podeu solucionar aquelles coses que voleu modificar les vostres vides.
Total, que riu i espanta els teus mals. Amb aquest títol penjarem aquesta secció avui al podcast de Ràdio Televisió Vilafranca. Maria Rodríguez, moltes gràcies. A riure. Feliç any.
Gràcies igualment a tothom. Take a look.